camins.
Avui, aquí, en aquesta casa, el matí a Ràdio Estel, Par Magazine, 2:45. Amor.
Que per cert, és un dia també de ràdio, això també ho hem de dir, no? Jo no sé vosaltres, pels dies que plou, jo sí. El relaciono moltíssim. I el concepte que moltes vegades n'hem parlat, escoltar mirant la ràdio. Ostres, és que no em puc estar. I a mi em passa amb alguns programes, entre ells un d'aquesta casa que es diu Camins. Escolto Camins i el miro. El Rafa ara es queixarà, eh? Després de què he dit. I amb el Camins és més el punt de reflexió. Que és això, és la pluja. Treu-me
aquest efecte de la pluja. Està plovent a l'estudi, fins i tot, eh?
Perquè m'estàs aquí fent ganes de reflexionar. Deja, no ho
Ai, què voleu que us digui? M'he emocionat. Mercè Raga, la nostra alcaldessa. Benvinguts a la ràdio que s'escolta i que es mira. Quant d'amor en aquest programa, quantes sinergies maques i de vegades no tan maques, de vegades no tan maques, però tot fa showtime i tot ens agrada. Gràcies, Mercè, per aquest suport moral. Jo també miro el teu programa i l'escolto. Lo de mirar no ho acabo de comprendre massa, però vamos, que m'agrada. Bona vesprada d'aquest dimarts... És un moment, Júlia Julve,
no,
què està
perdó,
passant?
No, perdó, és que no et volia interrompre.
No, però sí, però sí que volies, jo... realment.
No, sí. Jo crec que ho he dit per les xarxes, perquè a vegades pengen vídeos...
Ai, mira. No, jo ara, no? Ara em posaré en el cervell de la Raga, que sempre és un esport de risc, però jo crec que ja ho diu perquè és allò que...
I per què està aquí?
Quan t'atrapa... No, és encara més profund, perquè quan t'atrapa la ràdio... i l'estàs escoltant fent coses, ella es queda mirant l'aparell de ràdio, se'l queda mirant, com si pogués veure'ns en la distància.
Vale, sí.
Ah, vale, sí. Ja. Ai, Júlia Julve, bona vesprada d'aquest dimarts 7 de febrer del 2023, dia 1 després de la nostra vocació esportiva, repassada general al moment dels esports amb el Barça i la seva escapada a la Lliga, també sobretot... una mica de Remember When amb el gran Damià López, que va compartir amb nosaltres les seves vivències com a enviat especial al Mundial de Qatar. Ah, i menció especial per als ballets de Vini Júnior i moltes esperances en el Flamengo de cara al Mundial de Clubs, especialment amb Arturo Vidal. És la nostra gran esperança de cara al Mundial de Clubs. Dieu també d'un nou pas de Pol Marçà per aquest programa, d'una nova tutoria del nostre presentador estrella que ens esquartera en directe i no desespera, eh? No desespera. Té paciència amb nosaltres. Ahir, secció boja, plena de sinceritat, amb participació especial de Júlia Lulbe, que com vegeu, doncs ella va fent aquí al Camins, i de Pau Massip, perquè la roba bruta es renta a la ràdio nocturna. De debò, petita bogeria delicatessen a ir al Camins. Si voleu recuperar el combat de boxa, que va ser ahir la secció d'en Pol, i qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per la gran Maria José Mendoza, tasca sempre acurada d'una Mary Jo sota una manteta a la redacció, això sí, per no passar massa fred, és molt... té molt de fred sempre, Maria José Mendoza. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial, l'àlbum de fotos Panini, amb cartes de tots els presentadors i de la muntanya de Montserrat, com si fos un presentador més. YouTube i més Estel, que és música en estat pur. Avui dimarts ens preparem per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria, la Alexa del programa. Serà la part final d'aquest espai, Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, amb entrevista inclosa, avui centrada en el benestar de les persones, en com convertir els espais de llocs confortables on viure, treballar i aprendre de manera saludable. Ens interessa a veure si la ràdio també pot ser una mica més confortable. I després de les notícies, avui volem posar el focus en la infància. Si sou pares o mares, si teniu canalla, o si sou filles o fills, també us interessa el que us explicarem a la entrevista. Parlarem de la sobreprotecció. Sobreprotecció. És important? Fins a quin punt convé? Fins a quin punt és positiva? Què pot causar una mala gestió de la sobreprotecció? Per parlar-ne hem quedat amb Alejandro Cano, ell és professor en el grau de Logopèdia i Psicologia de la Universitat Internacional de València, i amb Nadia Porcar, logopeda de la Universitat de València, que fa pocs dies publicaven reflexions sobre el tema. Per tant, ben atents. Notícies, educació, sobreprotecció, economia, versió Rosario. Des d'ara i fins les 9, la ràdio nocturna de la casa, la ràdio que es mira a mitja llum en la intimitat Això és Camins a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
La Macedònia de la ràdio, la Macedònia que es mira. Eduquem bé la canalla? Ara ho tractarem d'esbrinar. I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. I know better than I want you, but I succumb to...
Camins,
el magazín del vespre a Ràdio Estel. Now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all.
La sobreprotecció dels nostres éssers estimats. Protegir és normal. Cuidar, educar, procurar el bé. Però la sobreprotecció. Avui volem fer-nos aquesta pregunta. Per què és important no sobreprotegir els nens i les nenes i permetre certs riscos? Des d'una perspectiva educativa, el risc s'entén com a sinònim d'exploració. L'exploració mitjançant els sentits, la vista, l'oïda, el tacte, l'olfacte i el gust, brinda als nens i les nenes la possibilitat de conèixer les propietats i la funcionalitat dels objectes, així també com construir un sentit del món i entendre què implica formar-ne part, és a dir, anar coneixent. Per parlar una mica de tot plegat, ja podem saludar Alejandro Cano. Ell és doctor en psicologia, logopeda i professor de la Universitat Internacional de València. Alejandro, bona vesprada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Gracias por estar con nosotros. También podemos saludar Nadia Porcar. Ella es logopeda especialista en atención precoz y de familia. Nadia, buenas tardes, buena vesprada.
Buena vesprada, buena vesprada.
Gracias a los dos por estar con nosotros. Ambos habéis publicado, lo podéis consultar, lo pueden consultar nuestros oyentes, un interesantísimo artículo que nos ha llamado la atención en el portal digital de Conversation sobre el sentido de la protección y la sobreprotección. Entonces, podéis intervenir libremente, ¿eh? Yo, si no os entendéis para entrar, que por teléfono a veces es complicado, ya os iré dando paso. Pero para ir un poco, para ir poco a poco, para las familias que nos estén escuchando, y educadores, explicáis que en un principio, que durante el desarrollo los niños atienden, perciben, retienen información del entorno a través de la continua exploración. Claro, para esto deben exponerse a lo desconocido, que a los padres siempre nos cuesta un poco este punto, de dejar a los hijos exponerse. ¿Es así?
Sí, yo creo, desde mi punto de vista, bueno, nosotros más o menos hemos visto ya en nuestra práctica clínica que, y en la práctica educativa, que claro, que evidentemente el desarrollo madurativo es primordial, ¿no? Y al final también los padres, como ya sabemos, los padres y las madres forman, digamos, un pilar fundamental, ¿no?, en todo este desarrollo. Por lo tanto, sí es verdad que, digamos, el no sobreprotegerlos, sino evidentemente establecer unos límites, porque hay que establecer unos límites, por supuesto, pero la sobreprotección, digamos que influye negativamente en ese autoconocimiento propio de la persona. Tenemos que abogar por esa educación más libre, más centrada en lo emocional, en esas características propias de cada uno de los niños, de las niñas, que bueno, que están en esas etapas tan tempranas de su desarrollo. Y, por supuesto, hay que, digamos, establecer unos límites, pero no sobreproteger, porque eso todo pues va a dañar sobre todo en lo que es la autopercepción, el autoconcepto, y también la autoeficacia. Es decir, si nosotros cortamos las alas de los niños, de nuestros hijos, de nuestras hijas, lo que va a provocar es que en muchas ocasiones pues eso merme, esa sensación de no valgo para nada o no soy capaz de hacerlo solo.
Claro, Nadia. Claro. Dime, adelante.
No,
yo te iba a decir que, claro, lo que se decía antes, ¿no?, que los padres tenemos mucho miedo, ¿no?, de alguna manera, al error de los niños. Yo, a ver, te voy a decir, en general, ¿eh? Yo, por ejemplo, no vivo tanto con este miedo. Yo lo planteo de otra manera, pero entiendo que quizá no es la posición habitual. Pero vosotros explicáis que alentar a los niños a hacer preguntas, cometer errores y practicar, pues es crucial para la educación, ¿no, Nadia?
Sí. Sobre todo porque, mira, a ver, está claro que la educación de los niños y niñas es muy complicado y tampoco hay que obsesionarse hasta el punto de esto lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, porque al final todas estas frustraciones e inseguridades también las vamos a plasmar en los niños y niñas. Por tanto, tampoco es bueno obsesionarse, pero bueno, sí que lo que está claro es que estas preocupaciones excesivas, ¿no?, a nivel familiar, lo que indican al niño y a la niña es que el mundo está lleno de peligros. Entonces, claro, se plantea la situación de yo como niño o niña estoy conociendo el mundo y me están diciendo que el mundo es algo nocivo, algo por lo que estás siempre preocupado, ¿no? Y claro, al mismo tiempo también la privación de estas oportunidades, ¿no? De estos ciertos riesgos, lo que nos hacen son, o sea, lo que produce es que los niños, cuando se enfrenten a problemas más con la edad adulta, ¿no? Pues les cueste porque no se hayan enfrentado a eso previamente.
Por lo tanto, los juegos dinámicos, ¿no? Habláis también en el artículo de los juegos dinámicos con el uso de objetos del entorno o que impliquen este cierto riesgo de accidente podrían ser beneficiosos. Yo entiendo, Alejandro, que el beneficio es este, ¿no? Es como un entrenamiento a lo que luego se tienen que enfrentar en una edad más adulta, ¿no?
Efectivamente, porque al final con la exploración el niño va adquiriendo, digamos, esa experiencia. Nosotros no podemos resolver, digamos, las actividades de la vida diaria si previamente nos fallamos, y digamos que también tenemos que perder ese miedo, ¿no? A que al fallo, a estar entre algodones, ¿no? Siempre intentamos que nuestros hijos, nuestras hijas estén como entre algodones, que no cometan errores, que, bueno, al final creo que es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es ensayo y error, y al final el poder interactuar con esos elementos de nuestro entorno, ¿no? Que salgan a lo mejor al patio, que salgan a lo mejor al campo, que investiguen, que jueguen, que observen, que toquen, eso también, digamos que es el aprendizaje basado en entornos, ¿no? Y al final, pues, es sumamente importante para precisamente eso, para adquirir experiencias y que puedan resolver todas esas situaciones de una mejor manera, ¿no?
Claro, los beneficios son aplicables a cualquier persona, desde etapas muy tempranas, desde los 2 o 3 años hasta la edad adulta. Vosotros habláis mucho en el artículo de objetos tangibles, pero estas premisas podrían servir también para otro tipo de realidades como las afectivas, por ejemplo, Nadia.
Sí, al final la exploración va, como comentabas antes, todos los sentidos, es decir, tanto físicamente, ¿no? Mediante el tacto, el olfato, el gusto, pero también mediante la vista y el oído. Esto es decir, al final exploramos interactuando, ¿no? Y es fundamental esa interacción humana, esa interacción tanto entre sus iguales, ¿no? Es decir, entre niños y niñas como de su misma edad, de su mismo pueblo, ciudad, ¿no? Como con los mayores, porque al final aprendemos mediante interacción. Y claro, eso también nos lleva pues tanto a desarrollar lo que comentábamos, ¿no? Las capacidades físicas como también las emocionales, ¿no? De cómo me expreso, cómo percibo lo que estoy sintiendo y lo puedo expresar. Eso es todo mediante interacción.
Claro, yo mira, habrá mucha gente que nos está escuchando que a lo mejor tiene niños pequeños, o a lo mejor, como es mi caso, yo tengo pequeños, medianos y ya adolescentes o preadolescentes. No, es adolescente pura y dura porque tiene 14 años, casi 15, mi hija mayor. Yo estoy pensando, claro, esta educación está muy bien, el dejarlos equivocarse, el dejarlos asumir el riesgo, los prepara, ¿no?, para lo que les tiene que ir viniendo. Cuando llega la adolescencia, pienso en mi hija mayor, también es bueno, ¿no?, este dejar que se equivoquen, aunque a los padres nos cueste, ¿no?, porque queremos, pues eso, verlos felices, ver que no sufren, pero este punto de dejar que ellos mismos experimenten el ensayo-error, tengan sus pequeños sufrimientos y sepan revertirlo, en una edad más adulta también es muy beneficioso, entiendo, Alejandro.
Sí, sobre todo porque, como hablábamos al principio, de los tipos de crianza, ¿no? Al final nosotros tenemos que establecer ese vínculo seguro, es decir, nosotros tenemos que crear en nuestros hijos, en nuestras hijas, esa sensación de que al final mis padres confían en mí. Y en muchas ocasiones nos llevamos muchas sorpresas porque a lo mejor nuestro hijo, nuestra hija, pues no hace ningún, bueno, no lleva a cabo ningún tipo de locura, ¿no? Y al final, pues, No pasa. Pero en otras ocasiones sí que, por ejemplo, nosotros desde la clínica sí que hemos visto que cuando pasa alguna locura, cuando hay, digamos, ese riesgo mayor, sí que son los propios adolescentes los que dicen, madre mía, me he equivocado y ya me lo ha dicho mi padre o mi madre, que esto no lo debería hacer. Por lo tanto, sí es verdad que hay que, digamos, dejarlos también experimentar en esas situaciones, siempre y cuando controlando un poco la situación. Es decir, hay que tener también esos límites, como hablábamos al principio. No sé si Nadia quiere comentar algo más, pero la visión un poco...
Nadia, ¿quieres completarlo?
Sí, Si me permitís, mira, yo creo que es muy importante también con lo que decías de la adolescencia, el quitarnos como el prejuicio negativo que tenemos hacia los adolescentes, de no, es que van a asumir un montón de riesgos, porque son muy inconscientes. Yo creo que es más, ¿no? Desde, vale, yo como padre o madre, te sabes que hay unas normas, ¿no? Porque al final nuestro mundo está lleno de normas, entonces. Yo creo que la actitud más conveniente respecto a los adolescentes es establecer unas normas que tengan un sentido. Es decir, yo te establezco unas normas y tú tienes que entender tanto para qué sirven, que eso ya me encargaré yo de hacerte una explicación clara y adaptada a la edad del niño o niña o adolescente, y también evitar el exceso, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Si hay un montón de normas, es muy complicado cumplirlas, ¿no? Y que al final como que va a haber más esa tendencia de la disfunción, por decirlo así.
Sí.
Entonces, eso.
Es muy interesante. Mira, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece bien, si os podéis todavía esperar unos minutos.
Sí.
Porque tenemos que tirar una publicidad, que la radio tiene esta dinámica, evidentemente. Pero al volveros os pregunto por dos cosas que habéis nombrado que me interesan. Uno son los límites, que siempre es muy interesante los límites, y otro es el estilo parental. Os quiero preguntar también por esto. Por lo tanto, hacemos una pausa muy rápida, 2 minutos, y seguimos todavía un poco más hablando de todo este tema sobre la educación, que creo que es muy interesante. Ahora volvemos.
Radio Astel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Radio Astel, subscriu-te al YouTube de Radio Astel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Radio Astel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Radio Astel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Camins.
Escoltar mirant la ràdio. I a mi em passa amb alguns programes, entre ells un d'aquesta casa que es diu Camins.
El magazín del vespre.
Escolto Camins i el miro.
A Ràdio Estel.
Un minut gairebé que passa de 2:15. Seguim en directe a Eixos Camins, la ràdio nocturna. Estem en conversa amb Alejandro Cano, doctor en psicologia, logopeda, professor de la Universitat Internacional de València, també amb Nadia Porcar, que també és logopeda especialista en atenció precoç i de família. Ens està comentant aquest article que ells han publicat parlant de la sobreprotecció. I havíem deixat pendents dos temes que m'interessen. ¿Cómo deben ser los límites? ¿Cómo deben ser los límites que ponemos a los hijos? Porque yo creo que este es un tema que siempre los padres dudamos mucho, ¿no?, sobre estos límites. Yo es que soy muy partidario. Claro, yo me dedico a comunicar y en casa están un poco fritos porque lo comunico todo mucho, ¿vale? Pero hablamos mucho. Yo les explico mucho por qué esto sí, por qué esto no, por qué les conviene. Yo recuerdo cuando incluso eran pequeños me decían... No entiendo, yo les decía, ¿entendéis lo que os explico? Me decían, no. Digo, bueno, pues es igual, ya lo entenderéis. Pero yo os lo explicaba igualmente. Los límites, ¿cómo deben ser los límites que les ponemos a los hijos? Nadia.
Pues está súper bien eso de hablar con los niños, ¿no? Porque muchas veces como que presuponemos que no lo van a entender, ¿no? Y ya no hacemos ni ese esfuerzo por comunicarnos. Entonces, los límites, así como... tres adjetivos súper importantes a tener en cuenta es que tienen que ser útiles, claros y fijos.
Muy bien.
¿Qué significa esto? Pues deben ser útiles en tanto en cuanto los niños y niñas sepan para qué sirven. Es decir, hay que poner límites claros, que como contextualizados. Los niños no van a hacer como esa inferencia para generalizar de, vale, esto que me ha dicho lo voy a aplicar en... No. Los niños, sobre todo hablamos de niños y niños más, de niñas y niños más pequeños, pues no van a hacer eso, ¿no? Entonces tienen que ser unos límites que sean útiles. y hacerles entender que son tanto para el bien individual como para el bien colectivo, es decir, tanto para ellos y ellas mismas, que les van a servir, como para la armonía del contexto en el que se establezcan, sea en el contexto familiar o educativo. Después, como comentábamos antes, deben tener un motivo. Ir acompañada siempre de una explicación. Va a ser una explicación clara, sencilla y lo que podamos, ¿no? Hasta el punto donde podamos, debe estar ajustada a la edad del niño o niña. Uh-huh. Está claro que no vamos a hacer unas explicaciones súper elaboradas a niños pequeños, pero bueno, sí que es importante que nos aseguremos de que están entendiendo el porqué, porque así va a ser muchísimo más fácil que lo cumplan, ¿no? Si tiene un porqué. Y deben ofrecerse, evidentemente, en un momento óptimo, ya que si les decimos un límite o una norma cuando están distraídos, pues evidentemente no nos van a hacer caso porque ni nos están atendiendo, y tampoco deben estar arraigados a estados emocionales intensos. Es decir, no podemos poner un límite ni cuando estemos muy contentos ni cuando estemos muy tristes, y evidentemente evitar el exceso, porque si no, pues ya no es que vayamos a cumplir o no un límite, es que no vamos a cumplir ninguno. Entonces, eso es así como lo más clave.
No lo has explicado muy bien, no sé si quieres añadir algo, Alejandro.
No, la verdad es que, vamos, muy, muy bien explicado, la verdad.
Sí, sí, a mí me ha quedado clarísimo. Pero sí quería preguntaros, muy importante yo creo también la comunicación, hablo a nivel familiar entre los padres, para ir los dos en el mismo sentido, ¿no? Porque si uno pone un límite, el otro pone un límite distinto, claro, aquí los niños es cuando entramos en este terreno de la picaresca y que se pierden un poco también.
Sí, no, por supuesto. Aquí digamos que tenemos que ser muy concisos y muy claros con qué objetivo queremos marcar y, por supuesto, llegar a, digamos, a un consenso entre uno de los, vamos, entre lo que es el núcleo familiar. Si no, al final los niños, pues, no son tontos, ¿no? Al final van a intentar...
De tontos no tienen un pelo.
Pero que puedan, al final, pues van a intentar sacar partido y, bueno, y si no pueden con uno, pueden con otro. Por lo tanto, es muy importante, pues eso, ¿no? El centrarse muy bien. El tener esa unión, digamos, familiar, y saber en todo momento cuáles son los objetivos y qué es lo que queremos conseguir.
Y ya para rematar la conversación, habláis en el artículo del estilo parental. ¿Qué es el estilo parental y qué estilos hay, Alejandro?
Bueno, pues en este caso, digamos que el estilo parental, digamos el estilo de crianza parental, sería pues la forma en que bueno, los papás y las mamás, digamos, adoptan o cuidan a sus hijos. Entonces, claro, en este sentido hay, digamos, muchas formas, ¿no? Evidentemente, los padres, pues, pueden adoptar una determinada manera, pueden, yo qué sé, utilizar diferentes estrategias, pueden ser más autoritarios, menos autoritarios, y eso, pues, va repercutiendo en toda esa personalidad, todas esas emociones que el niño poco a poco va adquiriendo. Por lo tanto, sí es verdad que aquí hay que también ser un poco, ni tanto ni tampoco. Es decir, tenemos que ser, digamos, como hablábamos antes, esos límites, es decir, tenemos que tener, digamos, un estilo de crianza, pues a lo mejor un poquito más autoritario en ciertos momentos, y otro más permisivo. Por lo tanto, sí es verdad que no es como el blanco o el negro, sino es como una escala de grises, en donde, dependiendo de la situación, dependiendo del entorno, dependiendo de la acción que tengamos con nuestro hijo o nuestra hija, pues tenemos que ser más flexibles, menos flexibles.
Mira, lo has descrito muy bien, ahora le pediré la opinión a Nadia, pero yo siempre, una de mis... En fin, de mis inquietudes internas siempre es ser equilibrado, es decir, no pasarme, no quedarme corto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué respuesta doy ante esta actitud o qué respuesta doy ante este problema delante de mis hijos para eso, para no exasperarlos o para no darle la importancia que merece a un sentimiento, no solamente a una actitud, a un problema, sino incluso a un sentimiento que demuestran? Yo creo que este es el gran caballo de batalla de los padres que tenemos, bueno, pues una pasión, ¿no?, por educar a nuestros hijos. Nadia, el equilibrio, el que la cosa esté equilibrada en las respuestas que les damos.
Por supuesto, eso es lo más importante, el equilibrio. Y así como aspectos a destacar, la comunicación. La comunicación es clave en todo tipo de relaciones, ¿no? ¿Cómo queremos que los niños y niñas se comuniquen con nosotros si nosotros no lo hacemos con ellos y ellas? Yo llego a casa cansada y le digo algo que igual después digo, ay, no se lo hubiese tenido que decir, vale, pues reconozco mi error. Sí. Y le explico, mira, mamá, hoy he llegado a casa y estaba muy cansada y te he dicho esto y no quiero que te siente mal porque no te lo he dicho, sí. ¿Sabes? Como esa comunicación de... lo que me pasa.
Esto lo agradecen, es mi experiencia, ¿eh? Lo agradecen muchísimo, que tú les reconozcas un error o una mala actitud puntual. Además, los niños no tienen, no, ¿cómo decirte?, no tienen rencor. O sea, ellos perdonan y olvidan automáticamente. Es increíble. Y esto yo lo he practicado y a mí me ha parecido siempre un momento muy bonito que yo creo que les ayuda, ¿eh?, a ellos mismos también, como bueno, pues como ejemplo de, oye, no todos nos equivocamos, pedimos perdón y ya está. Por lo tanto, comunicación. Alejandro Cano es doctor en psicología, logopeda, profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Hemos tenido también a Nadia Porcar, logopeda especialista en atención precoz y de familia. Ambos han publicado, lo podéis consultar, un interesantísimo artículo en el portal de Conversation. También está publicado en social.cat, que es esta página web de temática social, sobre el sentido de la protección y la sobreprotección. Alejandro, Nadia, muchas gracias por estar con nosotros, por vuestra labor y por ser tan didácticos también con nosotros. Hemos aprendido.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Muchas gracias a vosotros, un placer también.
Vinga, nosaltres que fem una pausa breu i la Macedònia de la ràdio té molts ingredients, ara toca...
Ràdio Estel.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Alexa, enfada-te conmigo. Llavors et contesta amb aquesta veu.
Escolta, és que...
Records el teu company, per cert, que és el que em va batejar. No,
el Pol Massart. Li passarem el tall, no et preocupis.
Sí, passa-li. Feu-me un separador d'aquests tan guapos amb això.
També.
Amb Rafa Sanahuja.
Jo crec que no li va agradar el comentari. És una lleugera percepció que...
No ho va expressar amb aquestes paraules.
Traspua.
I altres persones que expliquen coses.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Aquest programa que volia ser un espai de reflexió i de conciliació, cada vegada té més tensió acumulada. No sé com ho farem, això un dia rebentarem. Bueno, 20 minuts, 19 minuts i arribarem a les 9 de la nit. És el moment de donar pas a Economia en Valors, un espai produït, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Avui és dimarts, per tant, donem pas a Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
M'ha fet gràcia.
Sí, home.
Avui et veig molt ben acompanyat.
Rosario Alexa. Rosario Alexa, bona tarda.
Ahir Pol Marçà va dir, Alexa, enfada-te conmigo.
No em penso enfadar. Que em vale. Convidi algun dia i fem un cafetó, vinga.
Perfecte. I així,
doncs, ja ho he llançat.
Hi ha molts cafetons pendents.
Ell,
en aquesta casa, Júlia Julve i Pau Massina han fet un avui, tu tens un pendent, vale, perfecte. Bueno, tenim amb nosaltres, vens molt ben acompanyada, tenim amb nosaltres aquí a l'estudi Anna Forn, que és CEO d'FB. Bona vesprada, Anna.
Bona vesprada.
Benvinguda. Explica'ns, Rosario, una mica qui és la nostra convidada abans d'interrogar-la, sense pietat.
Sí. Anna Forn és directora general de Grup FB des de fa més de 25 anys. L'empresa treballa per potenciar el benestar de les persones convertint espais, ja sigui escoles, oficines, residències de gent gran o biblioteques. Uh-huh. Rafa, o sigui, de tot.
De tot.
Això sí, en llocs confortables on viure, treballar i aprendre de manera saludable. Uh-huh. I tot això ho faran preocupats per la sostenibilitat, l'ergonomia, la seguretat i l'estètica, treballant a més per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible sostenible 2030. Mm. Anna Més és vicepresidenta de la Junta Directiva de Respon.cat, sòcia membre de Business for Breakfast, Barcelona 3, no? Es diu així, i consellera en la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora. Mira quin perfil que
doncs,
et porto, eh? Quina dona, eh?
Jo crec que la primera pregunta és d'on treus el temps? Perquè, clar, jo veig moltes coses aquí. Jo faig un programa de ràdio i no em dona la vida, i clar, no sé.
La veritat és que no sé d'on trec el temps.
Vale, perfecte. No, pues, aquesta és la resposta bona. No ho saps, però fas màgia, Anna.
Sí, una
mira,
mica, una mica.
Deia Rosario que FB fa espais pensant en el benestar de les persones i que l'empresa té més de 25 anys. Per tant, enhorabona per l'aniversari, això vagi per endavant.
Gràcies.
Però explica'ns si sempre ha estat així o la voluntat de treballar per al benestar de les persones és quelcom més recent dins de la missió de l'empresa. Hi ha hagut una evolució en la vostra empresa o no? O sempre ha estat aquest l'objectiu?
Jo diria que sempre ha estat així, sempre ha estat una mica l'embrió del que ha sigut FB.
Sí.
De fet, abans parlàvem de la salut dels espais pel benestar de les persones,
sí.
I sí que hem anat evolucionant un palet en definir què significava això. Nosaltres venim d'un grup, o formem part d'un grup, que és el grup Apelmàtic, que vella per la higiene a l'entorn laboral i, per tant, tenim una certa desviació.
La higiene en el sentit més pur de la paraula o higiene
sí.
de tot? De
la
relacions,
higiene en
de...
el sentit pur, entenent que és una empresa que ven productes per higiene, per col·lectivitat,
per tant...
i, per tant, sí que es preocupa per la higiene. I aquesta desviació, una mica, la traslladem als espais des dels inicis, entenent que l'espai ha de complir unes característiques que facilitin, no? Pues una bona neteja, ordre, confort, ergonomia, en fi, tots
mira,
els conceptes.
Ara t'agafaria de la
mà. En sentit molt ampli.
T'agafaria de la mà, et pujaria a la redacció i et diria, tu creus que això és un ambient confortable per treballar? I, bueno, probablement,
higiènic.
Primer t'asseuria perquè cauria segurament impactada per... No, tampoc és per tant. És una redacció que té vida, diguem-lo així, té vida, eh? Mm-hmm. Clar, quan hi ha vida, hi ha coses i papers...
Sí, però fa espais que tenen molta vida, també, eh? Si mires al seu web, hi ha espais, no?, de biblioteques, espais fins i tot per escoles que són així obertes, no? Ara es fan coses que, si puja, potser vol reformar la redacció, eh? Ahí lo
bueno,
dejo,
parlem-lo,
eh?
parlem-lo. Doncs, per tant,
sempre...
Home,
sempre tenim moltes idees, eh?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, seria... A mi em semblaria molt interessant escoltar-les
sí,
respecte aquí.
Quines idees porta. Jo volia felicitar-te a tu i a l'equip perquè recentment presentàveu els vostres resultats i vau acabar el passat 2022 doblant la facturació. Han passat dels 2,2 milions d'euros de vendes l'any 2021 als 4,5.
Vamos.
A veure, com fas per facturar el doble en un any? A més del aquesta, temps, aquesta és un altre dubte existencial que tenim, Rafa i jo.
A la ràdio
eh?
També ens interessa.
Ens interessa.
quan ho sents així, la veritat és que impressiona, eh?
Sí.
Jo diria que ets capaç de fer-ho perquè tens un equip fantàstic que t'acompanya, que cada dia treballa pues, perquè això sigui possible. Mm. Donem confiança als clients, suposo, i per tant repeteixen amb nosaltres, en aconseguim de nous, una mica per la nostra trajectòria. 25 anys al final es consoliden, no? D'alguna manera... jo crec que a vegades, mira, aquest any ha sigut aquest any, jo no sé què passarà l'any que ve, però bueno, la nostra trajectòria ha sigut ascendent mica en mica, uh-huh. no?, al llarg d'aquests 25 anys, més enllà que vam passar el sotrac, no?, de la crisi de la construcció com tothom. Bueno, contents del que ha passat i, no sé, a vegades els reptes venen, els entomes, els lideres i mira, surten, no?
Però tu has parlat de l'equip, el primer que has dit. Un bon equip.
Bueno, és que les empreses no les fa una persona, o sigui, les empreses són un equip de persones i sense totes les persones que formen l'equip, des de la persona d'administració fins a les noies que tenim a l'obra, en fi, vull dir, si no comptes amb tothom per tirar les coses endavant és impossible.
Uh-huh. Parlem una mica de la vostra vessant també del medi ambient, la vostra visió del medi ambient, perquè després... no es pugui dir que és possible guanyar diners tenint cura del medi ambient, que això de vegades tenim una mica difús, i és que la responsabilitat amb l'entorn és una part fonamental per al vostre grup. Quines mesures porteu a terme per ser una empresa cada vegada més compromesa i sostenible?
A veure, com ho explicaria? Nosaltres tenim una vessant més interna, no?, de gestió del nostre dia a dia i del nostre entorn, que té molt a veure doncs, amb com gestionem la llum, la calefacció, la cuina, el reciclatge, etc. Tot això ho tenim molt interioritzat perquè a l'hora de proposar solucions i projectes per als nostres clients també tenim en compte tots aquests conceptes, de manera que estalviïn energia, de manera que els espais promoguin la innovació, promoguin els dissenyem amb materials saludables, amb materials d'origen certificat, no totes les fustes estan certificades, de que tenen un origen de boscos, de producció, etc. No? No tots els materials de paviment són fabricats amb resines que no emetin elements volàtils, o les pintures són pintures a l'aigua seca.
Per tant, tota aquesta visió, que tot sigui, bueno, sostenible, al final és sostenibilitat tot això.
Sí, la sostenibilitat i els materials saludables a vegades no van molt de la mà, perquè també depèn del procés constructiu de fabricació, però sí, és una mica intentar utilitzar materials naturals que per se, no, ens ajudin, per exemple, morters de calç, argiles, coses que ja per la seva tradició, no? I el que fem és un reús, no? D'una reinterpretació de com utilitzar aquests materials avui en dia, doncs pintures d'argiles o...
I són responsables també amb la societat. Mira, juntament a FB, juntament amb la Fundació Laboral de la Construcció i la Fundació Aret, que tenen a dones en situació de vulnerabilitat, sí. Rafa, ha posat en marxa una formació pionera de 3 mesos amb pràctiques incloses perquè les dones també siguin ajudants d'obra, o sigui, paletes. Explica'ns una mica, perquè a mi aquest projecte sí, m'agrada molt. Això de les dones que estiguin a les obres, m'encanta. Explica'ns la...
Jo crec que estem molt orgullosos. Aquest programa. Molt orgulloses d'aquest projecte. Bueno, l'any passat vam pensar que nosaltres som un equip majoritàriament format per dones, però som un equip tècnic i administratiu majoritàriament format per dones. I vam pensar, ostres, si això és possible, el que és els equips tècnics, perquè no a l'obra, que majoritàriament eren homes, no? I havíem de buscar una fórmula perquè...
És que jo crec que no he vist mai...
Jo no he vist mai.
Mai...
Sí, i porto dic, 4 obres, no sé quantes.
T'ho dic de debò, no he vist mai una dona que es dediqui a l'obra doncs, com a paleta.
Vam començar una selecció de la mà de Fundació Aret, no? Que ella, els hi vam proposar i de seguida s'hi van enganxar perquè era un sector que ells no havien treballat. Van fer la selecció de dones que volguessin buscar un reenfoc de la seva vida professional o necessitessin buscar feina també, i així les formàvem. I a partir d'aquesta primera selecció, que vam seleccionar fins a 15 dones, doncs vam fer tot el procés de formació. Vam convergir amb la Fundació Laboral de la Construcció, que vam fer tota la part més manual, de formació manual. Nosaltres vam fer a les nostres oficines tota la part de formació més tècnica, més de lectura de plànols, més de conscienciació. Vam organitzar també tota la part de prevenció de riscos laborals en les obres, i de totes les dones que al final van acabar, que els hi vam donar els diplomes coincidint amb les actes de la Barcelona Design Week el juny passat, doncs de les 5 dones que es van quedar, doncs vam incorporar en els nostres equips 2 d'aquestes 5 dones que van acabar.
Déu-n'hi-do, jo crec que té molt de mèrit i és una visió molt innovadora. Per acabar, se'ns escapa el temps, és molt interessant que ens expliques, però hem de fer notícies també, perquè la secció és així. Sí que volia demanar-te, una pregunta molt ràpida, a veure si pots respondre amb un concepte o amb un titular una mica així. Per què un lloc sigui confortable, jo estic pensant en el sofà de casa, sincerament, però per què un lloc sigui confortable per treballar, per estudiar, per viure... Què és allò fonamental?
Jo diria que és una barreja d'un espai innovador i d'utilitzar materials que facilitin, sobretot, hi ha un concepte que no es té molt en compte, que és el confort acústic. Vosaltres que treballeu en un entorn acústicament correcte, doncs segurament ho valoreu molt més que altres col·lectius. Doncs un dels aspectes que jo crec que és molt, molt important és el confort acústic. I després, doncs, il·luminació, temperatura, doncs aquestes coses ja s'entenen que estan incorporades.
Què n'opines de la il·luminació d'aquest estudi? Perquè jo sempre penso que és confós.
Estàs posant en un compromís, no?
És que,
tu treballes de nit.
Tinc la sensació
que... Pol, que treballa al matí i veu més llum.
Bueno,
és més clar,
vol veure més llum.
De la vida.
Com a mínim a les 8, quan arriba, no. Però jo sempre penso que és com una mica...
Nosaltres fem estudis no de ràdio, però sí que fem estudis de gravació. I tots volen espais molt foscos.
Foscos?
Sí. i que la llum es pugui atenuar.
Això sí, això ens aniria molt bé, perquè tenim una secció de microcontes que voldríem posar-ho tot a mitja llum i tenir colors, vermell.
I clar, això va en contradicció amb precisament els looks que necessites per poder llegir, saps? Vull dir que a vegades has de complir unes normatives i per altra banda has de...
Les normatives ja s'encarreguen altres. Nosaltres volem estar confortables i bé i tenir versatilitat. Per tant, bé, jo prenc nota del que em dius, crec que faré demà un correu electrònic, a veure si se m'escolta. Anna Fort, és CEO de l'empresa FB. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a Economia en Valors i ànims a tota la tasca que porteu endavant.
Moltes gràcies a vosaltres, pare.
Vinga, encara seguim una mica més en Rosario Santa Maria. Escoltem la Falca de la Caixa, que ens fan, són els nostres patrocinadors i molt estimats, i fem unes notícies.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Doncs vinga, continuem Economia en Valors amb les notícies més destacades d'aquests dies. Rosario, contenta et veig.
Estic molt contenta.
A part que l'entrevista ens ha agradat.
Sí, ens ha agradat molt.
Les notícies com van?
Molt bé. Mira, el grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 3.145 milions d'euros al 2022, que és un 29,7% més que en l'exercici anterior, tenint com a base perímetres homogenis i gràcies a la fortalesa comercial i a les sinergies de la integració, que ja saps que el que han fet ha estat una integració amb Bankia.
Sí.
I es veu que CaixaBank ha estat capaç de mantenir el ritme comercial, malgrat el context també d'incertesa que hem tingut aquest any passat, amb la guerra d'Ucrània i amb tota la moguda que tenim de preus i d'economia, no?
I de tot. Malgrat tot, bon ritme.
Molt bon ritme. Així que bé, jo estic contenta perquè tinc unes accions i m'han dit que em donaran una miqueta de dinerons.
Ah, doncs ja parlarem.
Sí, ja parlarem un altre dia.
Ja parlarem. Una molt bona notícia, com també ho és l'augment del 8% de salari mínim interprofessional espanyol per al 2023, per aquest any que hem encetat, i si s'examina en la perspectiva dels darrers 5 anys, el 47% de l'increment d'aquest salari mínim interprofessional d'Espanya és el més gran entre els grans països de la Unió Europea. Això jo crec que és...
Sí, han pujat molt. En aquests darrers anys han pujat moltíssim el sou, la veritat. Quedarà per sobre del 31% d'Alemanya i del 14% de França, del 14%, per posar-ne dos exemples. I amb aquesta nova pujada, doncs, Espanya se situa a la zona mitjana de la classificació de salaris mínims europeus, aparellada amb Eslovènia, però clarament per darrere dels més rics, com Alemanya, França i Holanda, amb els quals, no obstant, ha reduït distàncies en aquest darrer lustre. Recordem que la primera pujada va ser l'any 2019, al passar dels 735 euros als 900. L'any passat ja era un sou de 1.000 euros per 14 pagues i ara s'ha fixat en 1.080 euros al mes per 14.
Vale.
Està clar que és una molt bona notícia, donat que al voltant de 2,5 milions d'empleats veuran incrementat el salari per la pujada del 8% de l'SMI. O sigui que...
Per una gran part d'aquests gairebé 2,5 milions d'empleats o són de pimes, fins al 38% segons la COE, on qualsevol increment de costos, per molt petit que sigui, doncs llasta els marges o la subsistència.
Sí, Rafa, alguns estudis indiquen que aquest tipus de rampes de pujada de l'SMI, és a dir, increments constants i accelerats, tenen com a conseqüència que es deixin de contractar professionals, ja que desincentiven la seva contractació pel seu cost més alt, sobretot amb més impacte en col·lectius de joves, primera ocupació, aturats amb poca qualificació o empleats amb contracte temporal. Altres estudis, els menys, apunten que no només es deixa de contractar, sinó que aquest tipus d'increments de salaris mínims destrueixen ocupació. Uns 27.000 llocs de treball perduts al 2019, segons algunes fonts.
Per tant, com diu el refranero espanyol, del qual sóc molt fan, refranero i frases fetes, no és solo todo lo que reluce. Veurem com acaba això de la pujada del salari mínim interprofessional. Però continuem amb bones notícies. Ja et veia jo molt contenta. De moment, gairebé tot és bo. Continuem amb bones notícies perquè Volotea, l'aerolínia dirigida per Carlos Muñoz des de Barcelona, ja té a Espanya el seu segon mercat més gran, un lloc que fins fa poc ocupava en solitari Itàlia. França continua en el número 1.
Sí, la companyia ha tornat a donar una accelerada al seu creixement i per aquest any preveu llançar una oferta total de 12 milions de seients davant dels 8 milions posats a la venda el 2019, any previ a la pandèmia i la crisi aèria. Recordem que el passat 2002 l'empresa va transportar 9,5 milions de passatgers. Per aquest any, l'aposta per Espanya és decidida, ja que té previst operar 107 rutes des d'Espanya, 400 a tota la xarxa i 60 noves, amb Balears i les Illes Canàries, que concentren gran part de la seva oferta per aquest any.
I a Catalunya, per exemple, suma noves destinacions i ja ofereix 8 rutes amb l'aeroport base a l'aeroport del Prat, En fi, a veure on podrem viatjar aquesta, amb aquesta companyia, Rosario.
Sí, a mi qualsevol lloc m'està bé,
està bé, Rafa. Tu sí, podes sortir?
Sí, jo. Sí.
No hi ha problema.
Per dir, sobretot al febrer, jo m'aniria ara al Carib.
Sí?
Que fa bon temps, sí. Això és molt depriment. Fred, pluja,
no,
bé,
no? Jo sóc partidari, eh?
Sí? Tu t'agrada?
A mi sí. Per cert, que la negociació sobre el futur de l'aeroport de Barcelona...
Això és el capítol, això és un altre culebron, eh? Tenim diferents culebrons, sí. I un és el de l'aeroport de Barcelona.
Bueno, és que només fem que parlar d'això, que si ampliació, que si hub... Que si
sí.
Bueno, aquesta ampliació, o el futur de l'aeroport de Barcelona, torna al pla polític després de més d'un any en punt mort, però de cap manera parteix de zero. Hi ha cosetes allà que ja estan establertes.
Sí, durant aquest temps, polítics i societat civil han buscat assessorament en consultores tècniques, han compartit informació i han aportat alternatives al projecte inicial d'Aena. S'estendre la tercera pista 500 metres fins a la llacuna de la Ricarda, per prendre posicions en un debat que es va tancar en fas al setembre del 2021, però hi ha propostes, o sigui que a veure si es desencalla i ja podem tirar endavant amb el tema de l'aeroport.
Doncs fins aquí les notícies d'avui. Moltes gràcies, Rosario. La setmana que ve t'esperem.
Molt bé.
Vinga, nosaltres que recollim.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home que està sobreprotegint la Paula... Això ho hem de canviar, Ferran, que si no, no l'ajudem. Ferran Cadevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de soia al muntatge musical. Tots amb tu, Paula. La teva causa alboranera és la nostra causa. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu. En la repetició de les 6 del matí, dimecres, bell mig de la setmana, ànims... ja ho tenim mig fet, això. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Nosaltres que ho deixem aquí. Demà no tens plans, Rosario? La
demà no tenim... tinc plans, no. Molt tranquil·la.
Per tant, Rosario, si la voleu portar de passeig,
sí, està disponible. Sí, el Pol Marçà, un cafetó.
Home.
I demà faré camins.
Demà més Macedònia, més ràdio nocturna, més ràdio eclèctica, més ràdio que es mira i que s'escolta, més d'allò que us donem nosaltres. Farem camins, cuideu-vos.